Molt bon dia a tots, són les 11:27 i començam un nou programa, Marian. Molt bon,
bon dia. Avui estrenant secció, na Marta i jo, se diu Som el que feim, i bé, avui...
Tenim un convidat d'honor perquè són el que obrin aquest programa, o que l'inauguren.
Exacte.
Molt bon dia, Xisco Cantallops.
Bon dia.
I bon dia, Pere Morales.
Bon dia.
Avui el programa va d'autoescoles, de professors d'autoescola que ens expliquin un poquet
com és d'aquest món i bé, li farem un parell de preguntes.
Exacte, hem de dir que en Xisco Cantallops ha tingut molt d'anys l'autoescola Pollentia, que va ser jo m'he de treure el carnet en aquesta autoescola amb tu. I després en Pere Morales té l'autoescola Xaloc, també, no? Ara està al CUDI.
Ara està molt CUDI, sí.
I de, bé, podem encetar aquest programa amb una pregunta que jo crec que a vegades, pues, sí, xerrant de professors d'autoescola i tal, però com se pot arribar a ser un professor d'autoescola?
Bueno, s'ha de fer un curs de professor d'autoescola. S'ha de fer un curs que surt publicat en el butlletí oficial de l'Estat, quan se fan convocatòries i després se segueix el programa que hi ha en aquestes convocatòries.
I no fa falta tenir uns estudis antes ni res, o com va això?
Bueno, ara de moment s'està demanant el que seria l'ESO i antigament el que era l'Educació General Bàsica era la mínima titulació per poder accedir als estudis obligatoris. I ara, bueno, no sé exactament com es fa en aquests moments perquè han canviat un poc, però en aquell, aleshores, quan el vàrem fer nosaltres, era pues, dins un cupo, havies de treure una de les notes, no bastava ser apte, havies de ser dins un més aptes, i ocuparen 300 places en tota Espanya i bàsicament pues, era una matança. Utai se trobava damunt un 8 i pico i ho havies de preparar bastant bé. Feies una primera part que era correspondència, feies uns exàmens aquí a Palma que anaven ensellats dins un sobre, se corregien a Madrid i després te publicaven les notes en el butlletí oficial de l'Estat. I si havies entrat dins aquestes 300 millors notes, feies una fàcil presència de 10 setmanes, 2 mesos i mig, a Móstoles, allà a Madrid, allà on te formaven com a professor de formació vial. Realment tu títoles aquest. No som professor d'altra escola.
De formació vial, molt bé. I avui en dia funciona igual o ha canviat?
Pues, més o manco igual. Se pot dir que funciona més o manco igual. I a més que ara ja la formació és privada i s'ha deteriorat un poc per ja.
Hi ha molta demanda, però. Sabeu si hi ha molta demanda, Pere?
Hi havia molta demanda, hi havia molta demanda. Ara no crec que hi hagi tanta demanda, perquè abans faltaven professors i ara crec que ens sobra.
Bueno, jo crec que Xisco té raó. Quan jo m'he presentat això, tenia dues opcions. O que fa camí universitari, o que fa algo que realment no hi hagués paro. I això va ser un poc el que m'ha de cantar per no anar a la universitat i fiquem-me a dins un sector aquest. No hi havia paro, hi havia feina, pràcticament sorties de Madrid al títol i t'estaven oferint feina en un mateix centre de formació. ¿Vale? En quant a la diferència de professors antics en els actuals, el que diu en Xisco s'ha de treure una miqueta perquè ha passat un poc a la privada. Allà a Madrid no sabies res mentre tu no te donaven el títol. O sigui, no tenies res fins que no havies acabat tot aprovat i tot. I ara pues, és un poc diferent. Ara tots els que aproven passen. Saps? Jo, de fet, he estat formador a dos cursos de professors d'aquí de Baleares i bueno, per jo ha estat molt important l'experiència perquè no és el mateix ensenyar una persona que comença de zero que ve una persona amb una actitud immillorable perquè volen, perquè li soluciona la vida, és un puesto de feina, no?
Clar. I
bueno, el nivell que hem intentat donar ha estat un poc el mateix que ens van donar nosaltres, inclús i tot un poc més, perquè quan vam anar a Madrid per fer aquests cursos de formador, pues a mi en concret me van nutrir moltíssim, me van donar una informació que jo com a professor no havia tingut mai, i sí, l'he tingut com a formador. Ben que dic que les formam bastant més bé, però en principi llavors hi ha un poc la vocació, no? Jo crec que és la base d'un professor. Si no neix ja amb una vocació de dir jo vull ser això, no pots anar a fer 8 hores de feina com a professor i dir ja està.
Clar, perquè realment no és només teniu coneixements.
Has de ser vocacional, has de no t'ha de cansar la feina, t'ha d'agradar, has d'entendre l'alumne, connectar amb ell. en fi, és una història que du, que l'has de dur un poc per de dins i dius, bueno, s'ha equivocat, no li va bé, li tornes a reforçar, i fem una miqueta la feina d'aquesta manera. Vale?
No.
Què ha passat ara? Que el professor, esclar, debut a la facilitat a la que han pogut accedir, que quan nosaltres ens van fer un cicle bastant tancat, han accedit molts i, clar, hi ha molta gent que no paro. De fet, molta gent ha provat de professor de formació vial i no han exercit, sinó que han optat per entrar dins altres puestos de feina que estan dins un mateix gremi, com per exemple és l'EMT de Palma. Molts de professors d'aquest curs darrers estan fent feina dins l'EMT perquè, clar, han pogut superar les proves amb una facilitat molt, 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 molt grossa.
Clar. No, i això, per exemple, el meu fill Miquel és professor de formació vial i no ha exercit mai, 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 mai. Per què? Perquè considera que és més problema per ell fer de professor de formació vial que fer feina que està fent feina. Mm. No ha exercit mai.
Clar. És una cosa que s'ha de tenir clara i que no és el mateix tenir coneixement, sinó saber com l'has d'explicar i que no tothom ho entén de la mateixa manera.
Neix en tu.
Clar. No, i també ets professor de formació vial, jo dic que si una persona no està completament satisfeta amb la feina que fa, olvida-ho.
Clar, clar, no.
Perquè si no, t'enfades més que lo normal, arribes a situacions extremes. Val més, si no estàs satisfeta amb la feina, olvida-ho.
Sí, s'ha de tenir paciència i també depèn de quin alumne...
Sí, bueno, això se calcula que va en totes les... Però un, sempre, quan fa feina, quan arriba el vespre que seva, ha d'estar satisfet de lo que ha fet. Satisfet de lo que ha fet, simplement així. I si està satisfet de lo que ha fet, ja va bé.
Això és el que te motiva per el dia següent.
Exacte.
Que arribis a casa teva i diguis, vale, estic satisfet de lo que ha fet i demà ho vull millorar més.
Exacte.
I pràcticament, el que són vocacionals, quasi tots funcionen d'aquesta
manera. Se nota, se nota.
La gran part d'ells ho són, hem de dir que és una cosa que és bastant... Però si no, el que diu en Xisco, és una professió amb bastant de problemes perquè és algo molt abstracta, una situació que, com a tant abans, pues, no sempre se fa igual, un giro a la dreta és un giro a la dreta, val, però hi ha situacions que t'obliguen a fer coses diferents i tal, o sigui que és algo molt abstracta i és més cercar un poc la capacitat d'adaptació de l'alumno a cada una de les incidències que té el tràfic. Això és el que cerquem bàsicament també l'objectiu de l'examen.
I bé, has dit això de que quan t'arribes a casa teva has d'estar pot satisfet. Com és un dia a dia d'un professor o un...
Pues, són molt monòtons els dies. El que passa és que en cada alumne és diferent, vius una experiència diferent i una situació diferent. No t'arribes a avorrir, perquè amb un rius, amb l'altre no riu tant, l'altre te fa enfadar, l'altre, és a dir, cada un és diferent, cada persona és diferent, cada situació és diferent i cada actuació teva és diferent. Amb un aniràs suave, amb l'altre aniràs un poc durillo i amb l'altre pues, el deixaràs un poc més en pau i de més depèn de si comença, si ja està a mitjà en lloc o si està en el final. Jo quan feia pràctiques, com procurava mesclar els principiants amb els que ja no eren principiants, per molt de que si te col·locaves tres principiants al mateix moment...
Era un agafaves un pot de nervis, o...
Exacte.
Direm que era gotador.
Exacte.
Se nota. Molt bé. Ara podríem xerrar un poquet de com fa un professor per enfrontar-se amb una alumna que mai ha agafat un cotxe. És a dir, la primera sessió d'un alumne, com és això per vosaltres?
Però que mai ha agafat un cotxe, perquè hi ha vegades que el que xerràvem abans fora de micro...
És una cosa molt senzilla, que el primer que has de fer és donar-li confiança, fer-li creure que és capaç de manar cotxe.
Fer-li creure.
Sí, és fonamental, fer-li creure, perquè si un no s'ho creu, està en una situació impossible. Com hi has d'anar? Pues suave, eh? Tu vas allà, ara començarem, que això és l'embrague, això és el freno, això és l'accelerador, fer-li pitjant el cotxe aturat, l'embrague, és a dir, que fa confiança. Que fa confiança. La base fonamental de conduir és tenir confiança en un mateix. Això crec que és la base principal.
Sí, jo estic d'acord, en Xisco té molta experiència i la veritat és que és el que ell diu, no? Baixar en un nivell de l'alumne a partir de la base de que no saps res i sobretot que guanyi molta confiança, no? I el que fa normalment a la primera sessió, tots sabem que està molt nerviós, que la majoria no en toquen mai un cotxe, i el que fem és com a fer-li oblidar una miqueta de que ha de fer una classe de cotxe, no? I començam amb unes comprovacions prèvies, li ensenyem els dispositius que té el vehicle, que ja fa un poc que tracta de pedals, totes maniobres de cotxe aturat. I després ja passam a una classe amb un poc de moviment, no? De dir que comenci a mullar un poc d'embrague, seleccionar un poc les marxes, sempre algo molt senzill. Tu has de partir de la base de que no en sap. Aposta moltes vegades, quan ja fas el cotxe amb ton pare, amb ta mare, el que sigui, ell pensa que tu saps, que tu com a alumne saps el que ell sap i tu dones una situació que potser és massa difícil per tu. I això és el que no fa un professor de formació vial. Sempre intentam detectar un nivell i amb aquest nivell començam. I llavors el que primer s'ha de valorar sempre amb un alumne és l'actitud que té. Si té bona actitud, tu saps que serà un camí molt fàcil. I si l'actitud és dolenta, pues has de fer feina amb això. I és un poc el que és un principi d'un alumne.
I xerràvem abans, quan no teníem micros oberts, de que avui en dia molts de joves ja han conduït qualque vegada un vehicle. Això a l'hora de començar a influir, en plan, agafen mal vicis o normalment solen conduir mitjanament bé, que només és adaptar-los un poquet a...
Bueno, tot el que tu has dit és cert. Hi ha mal vicis, n'hi ha qualcun que és molt bo, ben que dir que tot depèn un poquet de lo que ha fet. Saps? Bueno, jo he conduït un poc i realment tu veus que no, que ha fet el cotxe, ha anat 100 metres cap endavant en línia recta i no ha fet res més. I llavors n'hi ha qualcun que et diu que no ha manat mai i que tu quan te'l veus, com desembrague, com frena, com redueix, dius, bueno, aquest dos anys que mana sense carnet. Hem de dir que també moltes vegades no és molt sincer, nosaltres, però bueno, nosaltres tot d'una mitja hora pràcticament m'ho adonem compte bastant del nivell que tenen cada un d'ells. Influeix, en el sentit de que la primera part, que és la conducció del vehicle, que és el que ens deia en Xisco, de manejar pedals i totes aquestes operacions coordinades que es fan, com embrague, freien o accelerador i tal, és una part. Però llavors es ve la part interessant, que és l'educació vial, la circulació, i és aquí allà on estan més fluixos, inclús i tot el que ja han manat sense permís, perquè no són observadors de les normes. I tot el que hem de fer és intentar que no surten de dins el que és un marco jurídic del tràfic.
No, que el principal és adaptar a les normes, és a dir, aquella persona que ha manat cotxe pot tenir certs errors, és a dir, pitjar primer l'embrague que freno, per exemple.
Els més comuns.
Per fer una frenada d'emergència, totes aquestes coses. Però després s'han d'adaptar a les normes. I adaptar a les normes de vegades costa. De vegades costa. Perquè diuen, jo sempre he fet d'aquesta manera, jo... Una anècdota que vau contar és que tenia un alumne i aquesta fa pràctiques a una urbanització i en aquesta urbanització no hi havia pràcticament trànsit. I me passava tots els cruces sense mirar i cada vegada hem de returar i mirar. I que me va fer exaltar tant que vaig pegar una pitjada en el freno i vaig doblegar el pedal del freno.
Ostres, se m'ha nerviós.
De totes maneres, això que vos contes del 75 o 76, que els materials no eren tan bons ni estaven tan preparats, però així, però és que no una vegada, passàvem un cruce, l'altre cruce, a tot hòstia, sense mirar.
I vas dir, fins aquí, ja no m'ho tornarà a fer, ja m'he cansat.
Exacte, perquè és que podria venir un cotxe i pega'm un...
Clar, perillós.
I, claro... I no s'adaptava i molt discutiguèrem i tot, però...
I això de materials que ara dius, ara hi ha cotxes elèctrics.
Sí.
Això, vosaltres, és obligació que en tingueu un a l'autoescola, perquè clar, jo no sé si funcionen igual, si canvien coses, perquè potser un alumne s'atreu un carnet amb un cotxe de benzina o de el que sigui, després amb un elèctric, canvia la cosa.
Bueno, jo en principi podria dir que els cotxes elèctrics és un poc el futur, o sigui, està molt clar que el que tenim ara no és sostenible. Han creat infermedats com les al·lèrgies, degut a la contaminació que hem provocada, la capa d'ozono, la que està a dalt és la bona, que és la que és natural, però la que han creat les persones és artificial i està aquí baix i ens afecta directament, sobretot el tema pulmó, respiració, i això ha donat lloc pues, a tot aquest problema que està sorgint ara d'al·lèrgia i tot això, que està molt de moda i és degut a la quantitat de... Aleshores, no és sostenible, però hem de cercar altres solucions. Clar, fins ara que han fet? Han treballat damunt un vehicle, l'han catalitzat, han intentat que emitessin menys contaminació de la que estava emitint fins ara, però està clar que si no t'hauran de consumir el que és petroli, el problema seguirà estant, perquè malament tu milloris els cotxes. Nosaltres com a professors aportam també el nostre aplicant la conducció eficient, que ja és obligatori de un parell d'anys, i tal, però tot això no basta perquè siguin consumint. Aleshores, el futur és aquesta part elèctrica, saps? I, bueno, és més sostenible. Que serà obligatori o no? De moment no és regulat. El que sí que poden dir és que són d'elevat cost. Clar, tu dius amortitzes i tal, però realment de comprar un cotxe convencional, diguem un estàndard mig de 15 a 20.000 euros, haver-ne de desembolsar 38.000 o 40.000, que te val un vehicle elèctric, de moment és algo que crec que no està que no, adaptat a la butxaca de tothom avui en clar. Dia. Però bueno, que és un futur, segur. Està molt clar que així no poden seguir. No, només les reserves de petroli crec que també ja tenen un temps limitat i sí. Ben que dir que això entra en crisi quasi des del moment que se descobreix.
Jo penso que el cotxe elèctric, de totes maneres, serà futur, però no serà el cotxe elèctric que veiem ara. Serà un cotxe elèctric més evolucionat. Perquè el cotxe elèctric que veiem ara pues, no és encara comercialment
sostenible.
Haurem de posar un cotxe més modernitzat, més actualitzat, que sigui, que de totes maneres, d'aquí que arribi el cotxe elèctric, tenim un cotxe elèctric, molt bé. Com funciona aquest cotxe elèctric? L'electricitat, com produïm aquesta electricitat? En carbó, pues, estem contaminant el mateix. Hem de saber com la produïm. Que el cotxe elèctric ha d'evolucionar i s'ha d'evolucionar a una situació on sigui sostenible i sigui comercialment sostenible. Avui en dia, si només tenim un cotxe elèctric d'aquest que tenim avui en dia, pues, pràcticament no crec que comercials vagi bé.
Inclús i tot les disposicions que s'han muntat en un carrer d'enxufes elèctrics i tal, clar, si hi ha un cotxe elèctric tens un enxufe, però t'ho imagina't que el 80% dels vehicles siguin elèctrics, aleshores haurem de posar un lladre molt gros l'enxufe.
Sí. Bé, jo tinc molta curiositat d'una cosa i és el procés que segueix un cotxe d'una autoescola, és a dir, primer se compra, després se li han de posar pedals de copilot i també m'agradaria saber si després, ara per exemple l'autoescola Poyentia, que ja està tancada, si aquest cotxe se podrien utilitzar per ús personal, etc.
Com és el procés? Bueno, on se duen aquests cotxes?
El primer de tot, un cotxe, quan tu vulguis per a l'autoescola, compres el cotxe i li dates el doble mando, has de passar unes inspeccions tècniques prèvies, i el doble mando ha d'estar homologat, com és totes aquestes coses. Una vegada que el cotxe està d'autoescola, se pot emplear com a particular, se pot emplear. Ara, quan et deixes de ser d'autoescola, has de tornar a passar una inspecció prèvia. Per exemple, has de desmuntar el doble mando, ha de passar la ITV, i una vegada que ha passat la ITV, entonces queda cotxe particular. I quan és cotxe particular, és un cotxe normal. Se pot fer normal i se pot emplear normal.
Claro.
Però al moment que és d'autoescola, el pots emplear per anar a passejar o per anar llevant com a la placa L i totes aquestes coses.
És a dir, no fa falta que perquè sigui d'autoescola ja només el puguis utilitzar si tens una exacte. Classe o un horari de feina.
No.
Hi va haver temps en què només se podia emplear per autoescola. Però com que això ha evolucionat tant, que de tot el que vam fer al principi, pues ja no ho coneixem ara, en el final.
Molt bé, molt bé.
O sigui, jo només afegir una cosa. Un vehicle d'autoescola, clar, quan tu el compres, tot depèn de com el fas néixer, o sigui, quin destí li dones, si és un destí particular o una escola de conductors. Clar, de moment que hi ha una escola de conductors, com ha dit en Xisco, hi ha un procés. Quin és aquest procés? Però és una reforma d'importància, d'acord? ¿Vale? La part bona és que t'acosta un poc menys, però que llavors ho perds també, quan te'l vens, ben que dir, és l'únic bo que té. Però bueno, l'altre és que també has de fer una instal·lació d'un doble mando que ha de ser homologat, això hi ha unes empreses dedicades en això que coincideixen amb les de minusvalies, ¿vale? Són adaptacions, tenen planos de vehicle i tal, i que el doble mando se'l venim un certificat i un número de sèrie i una homologació. Aleshores, com és una reforma d'importància, tu l'instal·les i després passes l'ITV. I aquí se dona l'alta com a vehicle d'escola de conductors. I tota la vida serà escola de conductors fins que tu el donis de baixa o procedesqui a la venda del vehicle. ¿Vale? Quan tu vens el vehicle, clar, passarà un servei particular. Aleshores, el que ha dit en Xisco, se desmunta el doble mando i se torna a passar un ITV. Passa una altra vegada de servei particular. ¿Vale? Tu el pots emplear com a autoescola per altres serveis? A l'actualitat sí. L'únic que no pots llevar són els lletreros de publicitat. O sigui, el que posa Escola Pollentia, el que posa Escola Xaloc, això ha d'estar sempre col·locat. ¿Vale? Un distintiu de l'EL només el poden dur mentre estem impartint classes pràctiques. O sigui, inclús i tot aquesta norma a vegades no la complim, però jo som el primer que surt de l'autoescola, em vaig aquí nostra, i vist que a 500 metres no la lleu. Sap? Però realment, si m'aturen, me podrien denunciar per això. ¿Vale? I això és un poquet el procés que sofres. Sí. Estan molt ben cuidats, estan molt ben tratats, però és molt difícil vendre-los de segona mà perquè tenen acumulat un número de quilòmetres molt alts i la gent diu, si no ne saben, però realment el destrossen i tal. Bueno, realment no és així, però si tu diestres bé l'alumne, generalment tampoc no li fa mal.
No, els cotxes d'autoescola, jo considero que una vegada que han acabat, són més aptes que els altres, perquè aquell cotxe no ha fet mai cap excés, en teoria. I els embragues, avui, quan jo vaig començar a fer pràctica, un embrague durava 40.000 quilòmetres, avui en dia duren 200.000 quilòmetres. I jo tinc un cotxe d'autoescola que du 450.000 quilòmetres i
quasi
va una finura, i no ha tingut mai cap problema més que el manteniment. Per què? Perquè quan circula va a 70, 80, quan va a l'autopista 100, 110, i ha anat sempre dins els seus límits, ha de canviar l'oli quan tocava, l'hem mantingut. Com tal que no tingui una falta d'aigua o una falta d'oli, els motors avui en dia són fenomenals. No són com un temps. Quan jo vaig començar en el 74, bueno, hi havia el doble de varia que ara. Ara, avui en dia...
I no corrien tant.
Exacte, exacte. I també és que els materials eren... com va dir, el doble mando no estava homologat quan jo vaig començar. Després els han hagut d'homologar, han hagut de fer totes aquestes coses i és quan han millorat la qualitat dels materials.
I una pregunta que tinc. Els exàmens, sempre molt de pits, és veritat que si sí, potser no proves a la primera, o de quan estàs preparat a quan realment pots fer l'examen, això té un procés, no és, vale, estic preparat, doncs d'aquí dos dies faig l'examen, o si suspenc, ho sent demà, puc tornar a examinar-me. Això com funciona? Cada autoescola té un dia cada mes? Com va el tema dels exàmens? Perquè, és més, avui, que hem organitzat aquesta tertúlia, hi ha hagut certes autoescoles que ens han dit que no podien venir, o per exemple en el teu cas, Pere, o el teu germà, per mi, que també tenia examen a Palma, i ha dit, pues no podrem venir tots dos, només en vendrem un perquè tenim dia d'examen. Què és això de dia d'examen?
Bueno, no té res a veure lo d'antes, que sí que teníem un dia assignat, però clar, tampoc no hi havia la demanda d'examen ni la quantitat d'autoescoles que hi ha en aquest moment a Mallorca i a tot Espanya, pràcticament. El problema és genèric, no és d'aquí de Baleares. Val? Aleshores, a l'actualitat, què passa? Que ens hem mogut dins unes variacions importants. Antigament, tu com a professor podies estar mitja jornada o jornada sencera. Això limitava el teu cupo. Si estaves a mitja jornada, només podies examinar dues persones per setmana. Si estaves a jornada sencera, en podries fer 4, que era el tope. Clar, dins 4 exàmens, doncs se podria examinar cada setmana. Però tot aquest cupo se va protestar, hi va haver una sentència i se va dir que no hi hagués cupo. Clar, tu vas amb 20 persones a examen com a professor, el primer de tot, no estan preparats, perquè 20 persones és la feina de mig any i tu en una setmana no ho prepares ni en un mes tampoc. Què ha passat? Pues que ens han trobat dins una quantitat d'exàmens pràctics molt elevada amb un cupo d'examinador reduït respecte a l'etapa anterior. Val? I per altra banda també l'increment de temps. Un examen que durava entre 15 i 20 minuts ha passat a durar mitja hora. Això què passa? Que la capacitat per examinador eren de 8 exàmens, a l'actualitat són 13. Això significa menys examen per dia. Que multiplicat per nombre d'examinadors, què fa? Pues que ocupes. Més demanda i menys capacitat per resoldre ha fet que entrassin dins una roda de llistes d'espera. Hem arribat a estar a 3 mesos equivalents. Si tu demanaves un examen i la llista no sortia fins a 3 mesos perquè hi havia tal vegada acumulats 10.000, 12.000 exàmens abans que no s'havien resolt encara. Clar, què ha passat? Que l'administració pública, que en aquest cas com es tràfic, pues té un límit de temps per resoldre processos, que són 3 mesos. I aleshores, quan hem arribat a una tope de 3 mesos, pues han agafat mesures d'aplicar exàmens al capvespre, pagant hores extres i tal, i les llistes poden reduir-se un mes. Ni és bo que s'allarguin, ni és bo que s'acursin. Perquè si s'allarguen, l'alumne no se cansa i generalment arriba l'examen no en condicions òptimes. I si tu dius, bueno, tens 2 mesos per preparar-lo i després resulta que l'examen se mos adelanta, el t'agafa també. Què ha passat? Pues tot aquest argument que acabes de contar és el que ha determinat que la roda s'ha fet més grossa, el percentatge d'aprovats hagi baixat bastant i la capacitat d'examen estigui reduïda. De fet, i tot s'ha recorrit a exàmens examinadors de la península, províncies allà on un problema no és tan greu, però les destaquen cap aquí, les fan com a examinadors itinerants, que se diu, i clar, i venen i examinen, i bueno, s'està fent un poc tot això d'aquesta manera. Tràfic, també per la seva banda, com a administració pública, té uns arguments, que ell diu que tenen una capacitat limitada, que formar un examinador no se pot fer en 2 dies, i que, bueno, que tot està en una dificultat. A tot això se va ajuntar el problema de la vaga d'examinadors, que no estaven contents amb el salari que tenien, i clar, tràfic ja no pot fer res, però això depèn de si... En fi, que ens hem trobat dins un marco que no ha beneficiat gent, ni siquiera, o sigui, gens a les autoescoles, ni tampoc els alumnes que aspiren a un permís de conduir. Perquè clar, si tu dius, bueno, jo prop teòrica, i fins d'aquí està major, jo, 3 mesos acumulats parlant de setembre, ja me trobo que en l'any que ve.
No, jo, i de més, que ha hagut la crisi, i en la crisi no se feien examinadors nous, no s'empodaven de nous. Cosa que ha greujat més tot el problema. Se jubilaven els examinadors i no n'hi havia de nous. I ara necessiten examinadors a tot, no és que sigui a Balear, a tot Espanya, però a tot Espanya necessiten examinadors més.
Crec que em fan falta uns 700, més o manco.
Jolín, quasi res.
700, a nivell nacional, eh?
I jo no puc
bé,
xerrar.
Ja ho sabem, eh? Si qualcú s'està plantejant l'examinador, pues, qui vagi que trobarà feina. Això...
Bueno, jo no crec que ho posin molt fàcil, eh?
Ja, per aconseguir-ho és un poc...
Arribar a examinador, ja no te vas tu títol de GB ni d'ESO, ja necessites més titulació, i els exàmens són bastant més complicats que el de professor de formació oficial, inclús.
Bueno, mos queden... Res, 4 minutets i jo m'agradaria despedir-me xerrant de qualque anècdota que tingueu així per destacar, ja que sé si qualque pica ho vi pelirà la vostra vida, d'això que dius, és que me va passar això, mos varen pegar un cop, o vaig tenir un alumne que va estar no sé quant d'anys per aprovar, jo que sé, una anècdota que per vosaltres sigui significativa i que vulgueu compartir amb nosaltres.
Jo tinc una anècdota que ara dius, m'ha fet recordar quan t'has dit si m'havia vist perillar qualque vegada. Pues, una ensenyava una lota a entrar a l'autopista per el carril d'acceleració. Entrava al carril d'acceleració. I la seva intenció era tirar-me davall un camió. Així de clar. Perquè estava tan exaltada que volia... Com que per entrar a un carril d'acceleració a l'autopista has d'accelerar i t'has d'adaptar en el cotxe o en el vehicle que ve de tres, davant o darrere, doncs pues aquí ho vam fer 3 o 4 vegades en el dia.
Li va costar un poc.
No, quasi m'ho va tirar davall un camió.
Quin desastre.
Aquestes coses, més mal que heu d'estar... És a dir, heu d'estar sempre atents.
I jo, en quant a accidents, les autoescoles són les que tenen menys accidents de tot. Si és un accident, serà... Sí, ratxades.
I no solen ser culpa nostra, normalment mos peguin.
Exacte.
Perquè anem a poc a poc, exacte. I en fi, n'entorpeguin
poc. I quan tens un accident, el més graciós de tot és que és qui te pega, te'n pega una embestida, que et tonto, que vol que te compris cotxe nou, que no sé què, que no sé quant.
S'enfaden.
Sí, l'única solució és deixar-los cantar. Quan fa 5 minuts que canten i veu que no li has dit res, tornen més per si i...
Ja se calmen.
I tu, Pere, qualque net tot
bueno,
així?
Jo seguiré un poc el que ha contat en Xisco. Jo va ser un par de peatons, estàvem ja aturats i tot, ben aturats, ho peia, tot passava. I ve un senyor per darrere i mos peia, mos copetja. I bueno, i surt del cotxe, el que diu en Xisco, tot exaltat i tal. Diu... I per què estàs aturat? Dic, és que hi ha un par de peatons i si no t'ensenya així que s'aturin no em passarà cap. Diu, és que no s'atura ningú un par de peatons. I jo li dic, no, ja ho veig, que no s'atura ningú. Dic, però no, bueno, jo el primer que m'agradaria demanar-te és com estàs, si estàs bé, perquè els meus alumnes més o menys estan bé i si tu estàs bé, doncs mira, no ha passat res dins de lo dolent i almenys si poden sortir amistosament, tren papers i tal, i és la millor manera d'intentar aconseguir un par d'amistós. Perquè no és que vulguem canviar el cotxe, perquè nosaltres realment canviar un cotxe no és tan fàcil. Ja no és arreglar-lo, sinó que l'has d'aturar, has de perdre dies de feina, has de molestar els clients. És més complicat del que pareix. O sigui, no és bo que ens peguin un cop. Però bueno, estem enmig moltes hores i la veritat és el que diuen, si és quan està copat així de dir... Bueno, que pràcticament han pogut fer feina bon demà.
Que no és cap de gras ni cap d'això que diguis, mira, me va passar...
Ja que el senyor m'assegurava que no s'atura ningú, no passa res. I, bueno, jo pensava per dins jo, sense pronunciar-me lògicament, dic, joder, si no, si tot fossin com tu...
No, ningú.
Joli. No em portaria ni pintar-los, no passes de pedra, doncs.
Bueno, doncs pues moltíssimes gràcies per haver vengut. Ha estat un primer programa de Som el Cafè molt interessant. Per lo menos això m'ha agradat molt. I res, moltíssimes gràcies. Hem après un poc més d'aquesta professió i esperàvem que vos hagi agradat i que torneu qualque dia.
Bueno, qualque dia tornarem.
Molt bé, contar més anècdotes.
Però sabien que jo ja no exige com a professor ja fa 2 anys.
Bé, però anècdotes has exercit fa, bueno, durant molt d'anys i anècdotes segur que en tens per contar.
En tenim moltíssimes.
Calcunes.
Jo de major xisco vull ser com tu. També vull deixar d'exercir la professió.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies i res, recordant als nostres oients que molt veiem dimecres que ve, Som el que feim, a les 11:15 a Ràdio Pollença. Adeu! Adeu.